L'emmagatzematge i la gestió de dades és clau a la nostra societat. Les empreses, les comunicacions, els bancs, el sistema sanitari, el món acadèmic, l'entreteniment, tots han fet el salt a la digitalització que se sustenta sobre enormes bases de dades. A més, això va en augment. Cada dia o cada cop som més persones que consumim més i més dades. Les necessitats de processament de dades creixen exponencialment al món i per això l'augment de les capacitats tant de transferència com d'emmagatzematge d'informació suposen un repte gran i urgent que cal afrontar. I per parlar de com el sincrotró pot ajudar en aquest aspecte, ens acompanya avui el Salvador Ferrer, que és un veterà de l'ALBA, que ha estat director científic del sincrotró i que fa investigacions sobre espintrònica. Salvador, molt bon dia.
Bon dia tinguis.
Benvingut.
Gràcies.
Estàs preocupat?
No, gens.
No?
Ah, vols dir pel, en
pel
general?
Tema, pel
ah,
no, pel tema. No, no, pel,
sí,
tema,
sí, sí,
pel tema que ens ocupa
sí, sí.
Fa una estona que mostraves la teva preocupació.
Sí, sí, mira, deixa'm complementar el que dius amb una cosa. Vosaltres sabeu, tothom sap, que l'emmagatzament de dades digitals, que això vol dir tot el que hi ha en el Google, hi ha a la intel·ligència artificial, les pel·lícules, etc, tot, es fa amb memòries magnètiques, que es diu, que són capes magnètiques que estan sobre discs que giren per ser llegits, com eren abans els DVDs i els CDs.
Uh-huh.
Val? Esclar, això és el 70% de la informació digital està emmagatzemada amb aquest tipus de cosa, que és molt obsoleta, perquè té 30 anys de vida, i és molt vella pels estàndards actuals. I sobretot consumeix moltíssima energia, perquè per llegir la informació digital magnètica s'ha de fer girar un disc, i per fer girar un disc es necessita un motor, i un motor gasta corrent i a més s'escalfa. Llavors, per un motor no passa res, però si n'hi ha 500.000, doncs llavors la cosa es posa molt sèria. Llavors, el que està passant actualment és que els bancs de dades
sí,
consumeixen tant que no hi ha subministre elèctric a les ciutats per alimentar-los, veieu? Mira, et donaré un exemple molt senzill.
Per això estava preocupat i
sí,
m'estava dient hem de trobar solucions alternatives.
Exacte. No? Donaré un exemple molt senzill que ara em ve al cap. El sincrotró nosaltres gastem 2 megawatts de potència, típicament. Al costat estan fent una base de dades, allà on les ceràmiques, que en consumeix 21. Imagina't, 10 vegades més. I nosaltres que vam començar dèiem, oi, quant de corrent gasta el sincrotró. I ara resulta que el veí en gasta 10 vegades més. Bueno, 10 no arriba, 8 i mitja o 9. Doncs això a escala mundial s'està desmadrant d'una manera espectacular. Llavors, esclar, ja fa anys que s'està buscant maneres de reduir aquest consum energètic. No és només el consum energètic, sinó la refrigeració. Es necessita refredar tot això. Per això estan aquestes granges de servidors a sota terra, amb puestos freds i tot això.
Mm-hmm.
Però tot i així, doncs això, fixa't, si s'ha de fer una central nuclear només per alimentar una base de dades d'aquestes, és una cosa que és bastant surrealista en un món que està consumint cada vegada més energia i que ens estem anant a pique, no? Llavors, una de les coses que fa la ciència és intentar canviar això amb una nova tecnologia menys invasiva energèticament, i això és el que ha donat lloc a el que es diu l'espintrònica. Llavors, perquè us feu una idea, imagineu un còdic de barres en un supermercat. La caixera o el caixer agafa el producte on hi ha el còdic de barres enganxat
sí,
i el passa per sota d'una llum per llegir, però l'ha de bellugar. I llavors el que es tracta és de fer un sistema que no es bellugui, saps? Que es pugui llegir la informació magnètica fent desfilar, com si diguéssim, les barres elles soles, sense que hi hagi un suport mecànic que es bellugui. Bé, això és la base de l'espintrònica. Llavors el que es fa és injectar unes corrents, i això ja no ho explico bé, ho explico molt, injectar unes corrents especials, que es diuen polaritzades amb espín, però això ja és una cosa més tècnica, que empenyen aquesta informació magnètica i la fan desfilar per sota del lector. Això és una àrea de recerca de l'espintrònica, que serveix això per reduir el consum d'energia. I una altra, molt important, és l'amplada del còrric de barres, si us ho heu fixat, ha anat disminuint amb el temps. Abans eren més amples les barres, ara són més fines, perquè d'aquesta manera la densitat d'informació augmenta No? La informació continguda per unitat de longitud es va fent més alta a mesura que els bits, que són a les barretes aquestes, són més fins. I això és una altra àrea de recerca, i aquí és on jo he estat treballant una mica, saps? En concentrar la informació magnètica en zones cada vegada més petites.
I en quin punt diríem que està ara mateix tota aquesta investigació?
Està molt avançat, està sí? molt avançat, sí, sí. Sí, sí, ja hi ha empreses japoneses i coreanes que estan començant a intentar comercialitzar les primeres coses de memòria magnètica d'aquestes bases, d'espintrònica. Però encara no estan al mercat, diguem, a l'abast, com estan les bateries de liti o... Encara és una cosa...
I quant temps calculeu que falta encara fins
sí,
a assolir...
Jo no ho sé, però un senyor que hi entén molt, que està a Alemanya, que es diu Stuart Parking, que és un dels que sap més del món d'això, ell diu que ho veu en el comerç d'aquí 3 o 4 anys.
Tan ràpid?
Sí, sí, es veu que sí. I llavors això, clar, si això funciona i té èxit, perquè ha de ser barat, també, clar, és que hi ha moltes condicions, de ser barat i tal, i llavors, esclar, això és una revolució en l'emmagatzematge. Pensa que la intel·ligència artificial necessita una quantitat... Es basa en què? En llegir coses, la intel·ligència artificial, i fer barreges de les coses i fer productes amb això, no? Clar, això...
O sigui, que més consum encara.
Molt més, però moltíssim
més. Energia.
Més. Per exemple, ara li estava explicant a l'Anna. Per exemple, hi ha programes d'intel·ligència artificial que són capaços de fer-te una partitura d'en Bach, per exemple. I com ho fan? Doncs agafen tota l'obra de Bach, miren totes les partitures, miren tots els arpegis, els acords, totes les notes i tal, se'n donen compte, analitzen amb els algoritmes quines són les més freqüents, les menys freqüents i tal, i amb la base d'això fan una composició com si el Bach l'hagués pogut fer. I les fan tan bé que costa molt distingir si és autèntica o no. Això és cert, això, tot això és real. Però, clar, el consum de dades, que això significa... d'anar i vinguer amb tota l'obra del Bach i tal, llegir, comprovar, variar, pal, tal, és brutal. Doncs ara això ho aplico a tots els camps.
I jo em pregunto, i li pregunto a vostè, l'espintrònica és la solució o és una de les solucions?
Ara mateix és l'única així en aquest àmbit de reduir energia, consum d'energia i tal, és l'única que hi ha. Hi ha molta gent que hi treballa, Hi ha moltes branques d'espintrònica. Dintre de l'espintrònica hi ha diverses alternatives. Diverses...
Com quines? Així fem una mica un dibuix i ens fem una mica...
No, això ja és més tècnic, però el tipus de materials, per exemple, que es fan servir, hi ha tipus de materials més de tipus semiconductor, altres que són el que en diuen estacs de capes magnètiques, hi ha... Això és que és una mica tècnic, ja, però, bueno, diguem...
Una mica farragós.
Sí, ja
entendre.
És una cosa més de laboratori, hi ha més diversos camins, diguem, que diversos grups estan seguint per arribar al mateix fi, no? Per exemple, hi ha gent que està fent amb l'espintrònica el que en diuen memòries neurològiques, o sigui, copiant el funcionament del cervell amb un sistema d'espins, d'espintrònica, és a dir, fent servir dades magnètiques que, diguem, que se sumen i tal... I quan arriben a un cert nivell d'intensitat, que això és una intensitat de magnetització, doncs disparar una cosa, el que fan les neurones, no?, amb les sinapsis. Doncs hi ha gent que està treballant en aquesta àrea, bé, hi ha molta varietat. La recerca és enorme,
Val, Salvador, jo ara em poso fent d'advocat del diable. Això ho estem plantejant com la solució, ara mateix. Però té algun inconvenient?
No.
Cap?
Bueno, el preu pot ser car, perquè és sofisticat, saps? Per exemple, l'èxit de les bateries de litis, perquè és molt senzill de fer, saps? Si hagués sigut una bateria que hagués costat molt de fer, no estarien els telèfons i a tot arreu. I això el que pot passar és que sigui una cosa massa de laboratori. Això és el risc que jo hi veig, que no sigui això tan senzill fer una producció. Però vaja, els qui treballen diuen que no, que se solucionarà. Sí, però vaja, jo per mi aquest és el risc,
Perquè entre els avantatges de l'espintrònica hem parlat d'un menor consum energètic,
sí,
que és el que
és
es busca, no?
Clar,
principalment. Sí. Una millor eficiència.
Sí, bueno, una millor eficiència, sí, una eficiència similar, millor eficiència, sí, similar. Actualment s'està competint amb les velocitats de lectura dels discs que giren. Sí, se superen una mica, però no molt, no és que sigui tampoc una revolució. La revolució està en l'energia.
Més ràpida?
El què? La lectura? Sí una mica més ràpida, sí.
Major densitat d'informació?
Sí, això està avançant-se molt. Ara mateix hi ha propostes de bits, i això sí que és una cosa que hi he treballat directament, que són petitíssims, que són, o sigui, a més de ser d'aquest, diré jo, d'unes dècimes de mil·lèsima de mil·límetre, o sigui, unes dècimes de micra, ja són de centèsimes o mil·lèsimes de micra, o sigui, ja són coses nanomètriques molt, molt petitetes, que es poden llegir. Sí, sí, i això és una densitat d'informació, una millora molt forta, sí.
I més durabilitat?
Sí, sembla que sí. Sembla que, vamos, almenys, els discs d'ara tenen, què tenen? Tenen 20 o 25 anys de vida tranquil·lament. Doncs això no se sap molt bé, però ja se suposa que per l'estil.
No sé si ens deixem alguna cosa important en relació amb aquest tema.
Bueno, mira, en el sincrotró treballem molt amb aquestes coses, eh?
Home, clar.
No amb l'aspecte més de consum, però amb els principis bàsics de tot això. O sigui, tenim molta activitat amb això. O sigui, nosaltres som capaços, amb les eines del sincrotró, de veure els bits aquests magnètics i fer-los bellugar amb corrents i tal, i veure com es belluguen, quina dificultat tenen, quines velocitats agafen, etc. Això ho fem des del punt de vista de laboratori, eh? No encara de consum, però amb experiments de diverses línies de llum. Sí, sí, això és una activitat molt comú a casa nostra.
O sigui que ja a l'alba, treballant amb aquesta llum de sincrotró, esteu avançant en aquest àmbit.
Sí, perquè la llum de sincrotró veu l'emanació, saps? Al final, a veure, quant de temps ens queda?
No gaire.
Al final, mira, us heu d'imaginar el següent. Tu tens una brujoleta que té el pol nord apuntant cap amunt o cap avall. Si és cap amunt és, per exemple, un 1. Si és cap avall és un 0. I això és la unitat d'informació, el bit. Aquesta brujoleta està feta de molts àtoms magnètics, com el cobalt o el ferro, que tenen els electrons amb un spin, el que es diu un spin net, que és una brujoleta. O sigui, els electrons són brujoletes, eh? Són petites brújoles. O sigui, un electró té la carga elèctrica, que és el que fa la corrent elèctrica, no? Però a més té el que es diu l'espin. L'espin és com si fos una baldufa que gira. I la baldufa pot girar cap a la dreta o cap a l'esquerra. Si gira cap a la dreta és l'espin cap amunt, si gira cap a l'esquerra és espin cap avall. I això és així, i sempre gira, d'una manera o de l'altra. Però l'estar amb carga i a més girar és com una brújula, es fa el que es diu un moment magnètic, és a dir, com una brújuleta petita. Cada electró és una brújuleta petita. Llavors tu tens un àtom, llavors, esclar, si n'hi ha un que gira cap a una banda i l'altre cap a l'altra, es compensen, les dues brújules es compensen. Però si el número és imparell, per exemple, n'hi ha tres, i un va cap amunt, l'altre cap avall, doncs per força el tercer no té ningú per compensar. I per tant hi ha un spin net. Hi ha una brújula, un espín, o sigui, una brujoleta neta en l'àtom aquest. Això és el que passa amb els àtoms magnètics. Entens què vull dir?
Sí.
Doncs llavors, si em poses molt de junts, tu vas sumant totes aquestes brujoletes i tens una brújula ja forta, grossa, amb molt de magnetització, que es diu, que es pot llegir amb un sensor magnètic. Això és l'espintrònica, la base d'això. I es diu espintrònica per l'espín, perquè és l'espín de l'electró el que confereix tot això. Llavors és molt interessant perquè l'espín de l'electró és una de les coses de la mecànica quàntica molt interessants i més misterioses, perquè encara hi ha coses curioses de l'espín que encara hi ha gent que no les entén.
Li he de dir que és un àmbit una mica complex, eh? Per la gent a peu de carrer, entendre moltes d'aquestes coses se'ns fa una mica
és que, mira,
feixuc.
En 5 minuts no es pot explicar això.
Home, ja, jo imagino si porta tota la vida treballant en aquest àmbit, no?
Tenim 15 segons.
Sí.
A l'Einstein li van dir, vostè ens pot explicar la relativitat en 5 minuts? I ell li va contestar: vostè em pot explicar com es fa una truita en 5 minuts, sapient que no sé el que és el foc, no sé el que és un ou, no sé el que és una paella, no sé què és el ferro? Doncs és la mateixa pregunta.
Molt bé. Ha quedat molt clar. Salvador Ferrer, gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest espai del Sincrotró per parlar, doncs, de les coses que encara estan per arribar, però que ja s'estan tocant, ja s'estan treballant. Esperem que arribi el dia, eh?
Sí, sí.
I que ho podem explicar.
Sí.
D'acord?
Segur que sí.
Moltíssimes gràcies.
De res.
Bon dia.
Bon dia.